Bona tarda, són les dues del migdia. Dilluns, ho recordaran, començàvem la setmana parlant de la inconsciència que havia portat a quatre joves a caminar per les vies del tren i morir atropellades. I avui acabem la setmana, malauradament, amb una notícia semblant. Coses del destí. Aquest matí un home ha mort atropellat també per un tren quan creuava les vies a Calella. L'home, per cert, anava en patinet i parlant per telèfon, segons han explicat alguns testimonis. Ni cinc dies han passat que la inconsciència ens ha fet caure en una altra tragèdia. Quants més casos ens calen, per tant, per entendre que per agafar un tren o anar de banda a banda de les vies no és necessari creuar-les per damunt? El dia a dia de Rodalies, però, no acaba aquí. Avui hem tingut un altre episodi que és un bon reflex de la gestió de la xarxa i de com està la situació a Catalunya. Aquest matí, la línia R2 Sud, una de les més perjudicades i maltractades del país, una, de fet, també de la que més gent transporta, ha tornat a patir entrebancs. I tot per un tren Talgo que ha descarrilat a Vilanova i la Geltrú. Però la cosa no acaba aquí, és que es dona el cas que és el mateix tren que ja va descarrilar ara fa un mes a Sitges i just avui el portaven al taller a reparar. I mentrestant, tots creuen els dits perquè el Meteocat apunta que s'acosta un temporal de pluja i vent al litoral. De fet, ja plou a molts llocs. I tots sabem què passa a Rodalies cada cop que cauen quatre gotes. Es parla molt del traspàs d'aquesta gestió de Rodalies, però potser el que caldria és desmantellar-ho tot i començar de nou.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La mobilitat amb Rodalies centra bona part de la portada d'aquest informatiu, però estem pendents d'altres qüestions. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Per exemple, d'aquest temporal de pluja i vent que ja creu avui Catalunya de sud a nord, el litoral i el prelitoral són les zones més afectades. De fet, aquest matí ja ha plogut amb ganes a les Terres de l'Ebre.
Sí, les pluges han deixat 85 litres per metre quadrat a l'Ampolla, a les Terres de l'Ebre, i l'acumulació d'aigua ha convertit els carrers del municipi en autèntiques rieres. La Nacional 340 torna a estar tallada perquè la calçada torna a estar inundada. Aquesta tarda i matinada es mantindran les pluges, sobretot a les comarques del litoral i prelitoral.
D'aquí una estona, en Jordi Miralles ens avançarà com aniran les properes hores. Mentrestant, us expliquem que la Fiscalia ha sol·licitat al jutge que Luis Rubiales no es pugui acostar a 500 metres de la futbolista Jennifer Hermoso ni tampoc comunicar-s'hi.
La fiscal Marta Durantez ha sol·licitat aquesta mesura cautelar després de la declaració de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol com a investigat pel petó no consentit a Jennifer Hermoso. Rubiales ha contestat al jutge i a totes les parts.
I l'actualitat del Partit Popular, que centra també bona part de la jornada, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat ara la dimissió de la ministra portaveu del govern espanyol en funcions, Isabel Rodríguez, per haver titllat de colpista a l'expresident José María Aznar.
I continua la mala maró entre Feijóo i el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, per les discrepàncies sobre si el partit ha de tenir més mà dura amb l'independentisme.
Al bloc dels esports avui us explicarem que hi ha una quarantena de jugadores que haurien renunciat a jugar amb la selecció espanyola. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Entre elles, les 23 campiones del món que consideren que els canvis de la federació amb la sortida de Rubiales i de Bilda és insuficient. La nova seleccionadora, Montse Tomé, ha de donar la llista de convocades d'aquí a dues hores.
I atenció, perquè ja hi ha data pel primer clàssic de la temporada.
Sí, la Lliga ha posat el Barça-Madrid de Lliga pel dissabte 28 d'octubre a 16:45 de la tarda. Aquest partit coincideix amb un altre concert que arrenca des del Palau Sant Jordi a les 9 de la nit. Després us direm de qui es tracta.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem ara quin temps ens espera per a les properes hores. Actualització d'aquest temporal de pluja. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Ja ha començat a ploure, ho està fent amb insistència ja en alguns punts de les comarques del litoral sud de Catalunya i al llarg d'aquesta tarda aquestes precipitacions viatgen de sud cap a nord i abarquen tot el litoral i el prelitoral. Compte, perquè aquestes precipitacions poden donar quantitats molt importants de precipitació a qualsevol d'aquestes comarques. També arribarien a punts de l'interior i a última hora poden també arribar cap a l'àrea del Pirineu, però sobretot costi prelitoral. Compte, perquè hi ha risc de pluges fortes o molt fortes durant tota la tarda que poden acumular quantitats molt importants de precipitació. No es descarta que en alguns casos es poguessin arribar a sobrepassar els 100 litres d'aigua per metre quadrat. També de matinada tindrem precipitacions i aquest risc de pluges afectaria fins demà a mig matí aproximadament. L'últim lloc on acabaria de ploure seria cap a les comarques de Girona demà al matí. Demà hi ha moltes més clarianes arreu de Catalunya i un cap de setmana molt més tranquil que no pas aquesta tarda. Cap de setmana variable, amb sol, amb algunes nuvolades, ja diem demà al matí, però cada vegada més sol i això permetrà que les temperatures pugin tant dissabte com diumenge. Els dos dies, a les tardes, poden haver-hi alguns ruixats dispersos cap a les comarques del Pirineu de Lleida, però res a veure amb els forts aiguats d'avui.
Ara són gairebé les 2:05 del migdia, amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Un home ha mort aquest matí quan creuava un pas a nivell a la via del tren a Calella. Això és al Maresme. Ara els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de la mort, que tot apunta que ha estat accidental. De fet, segons alguns testimonis, l'home anava en patinet parlant per telèfon i ha creuat amb la barrera de pas de nivell tancada.
Com a conseqüència d'aquest sinistre, la circulació de combois de l'R1 de Rodalies entre Sant Pol de Mar i Calella ha estat tallada bona part del matí. Ara ja s'ha recuperat, però els trens encara van amb retard. D'altra banda, a primera hora del matí, ha descarrilat un Talgo que circulava sense passatgers i que ha sortit de la via quan es dirigia al taller de manteniment que Renfe té a Vilanova i la Geltrú. Els tècnics treballen per retirar aquest tren.
Es dona el cas que el comboi afectat és el mateix que va descarrilar al mig de Sitges ara fa un mes i va afectar 6 línies de Rodalies. Aleshores, llavors va trigar un dia a poder retirar-se el comboi, que ha estat un mes aparcat sense servei fins avui, que és quan el portaven a reparar i ha tornat a sortir de la via.
I això ha indignat els alcaldes de la zona, que justament avui es reunien per primera vegada després de les eleccions municipals del mes de maig passat. A la trobada han acordat demanar una reunió amb la consellera de Territori, Esther Capella, per exigir-li millores a Rodalies i també més bonificacions als peatges, tenint en compte el dèficit d'infraestructures.
De fet, el portaveu del Penedès Marítim, que és aquest consell que agrupa els municipis de la zona mar del Penedès, és en Jaume Casanyes, ha dit que els problemes de Rodalies evidencien la manca d'un transport públic competitiu. Per això ha reclamat millores al servei ferroviari, però també a la xarxa de bus interurbà.
No hi ha alternativa de Vilanova cap a Vendrell, no hi ha alternativa al Rodalies i estem penjats. No hi ha bus express, que és una de les reclamacions que fem, i al final el que demanem al departament és això, que es millori el transport públic al nostre territori.
El dèficit d'infraestructures i la falta de comunicacions ha estat denunciat durant anys pels alcaldes i responsables comarcals de la zona. Per això, avui en volem parlar amb la senyora Mònica Gallardo, ella és presidenta del Consell Comarcal del Garraf. Senyora Gallardo, bona tarda i moltes gràcies.
Molt bona tarda, què tal, com esteu?
Aviam, el descarrilament avui d'un Talgo a Vilanova i Geltrú entenc que ja no el sorprèn, perquè deu ser una mostra més de l'estat de la xarxa de Rodalies que a la vostra zona.
No ens sorprèn, però malauradament sustenta i escenifica la gravetat de la situació que estem vivint en aquest territori. Està clar que tenim un problema greu, diria jo molt greu, en el cas de Rodalies, però penseu que esteu parlant d'un territori que té greuges afegits, perquè a més de dels dèficits, de les mancances i de les millores que necessitem amb Rodalies allà on dona servei al nostre país, en el nostre cas patim doncs un greuge comparatiu important respecte a la resta de territoris del nostre país. Avui ens reuníem, com explicàveu, no?, a l'inici en aquesta notícia, els responsables del Penedès Marítim, perquè venim treballant doncs per aconseguir millores en un dels molt pocs peatges que queda a Catalunya, que és el de la C-32. No s'han complert totes les demandes que venim fent històricament. I, evidentment, són tot punts afegits, no?, que no fan més que posar aquest llum d'alarma, aquest clam, diria jo, i per això doncs demanem una reunió el més urgent possible amb la consellera de Territori per començar a revertir amb la màxima urgència aquesta situació. Penseu que això ja no és només per les persones que van a treballar cada dia a l'àrea metropolitana o les que es desplacen en direcció contrària, sinó que estan minvant les oportunitats de desenvolupament econòmic dels municipis d'aquest territori i, a més, posant també a vegades doncs, en perill serveis bàsics com el tema de la salut o fins i tot també l'ensenyament, no?, per les persones que s'han de desplaçar d'un lloc a l'altre de la nostra vegueria. És una situació molt crítica, no sé, podríem posar els exemples que necessiteu de cadascuna d'aquestes coses que us apuntava.
Mm-hmm. Parlaves d'aquests greuges comparatius respecte a la resta del país. És només pel fet del peatge o hi ha altres qüestions?
Hi ha altres qüestions, és a dir, el fet del peatge està claríssim que n'és una, no? Tenim un peatge molt car, però com us deia, no?, a nivell intern, doncs, per exemple, en l'àmbit del transport públic interurbà, tenim un hospital comarcal a Sant Pere de Ribes, l'Hospital Sant Camil, doncs una persona que viu a Vilanova o que viu a Sitges o que viu a Cubelles pot trigar fins a 3/4 d'hora per desplaçar-se en distàncies que en molts casos no superen els 10-12 quilòmetres. No? Això no és només un greuge per l'usuari, pel pacient, que és el primer que cal atendre, sinó també perquè tenim constància amb dades que ens faciliten des del Consorci, que dificulta també que els professionals de l'àmbit doncs, vulguin venir a treballar aquí, perquè tenen un peatge molt car, que si viuen en un lloc en el que han de passar per aquí, doncs els dificulti venir, no? Estem, per exemple, no, en el territori reclamant doncs, mòduls formatius per donar resposta al teixit productiu de la nostra comarca. Els aconseguim, perquè treballem conjuntament amb sindicats i patronal, però què ens passa? Aconseguim mòduls formatius per donar resposta als joves, però després resulta que aquests joves tenen greus dificultats per poder assistir al seu centre de formació. Per tant, tot això s'està convertint en un despropòsit. És a dir, aquí o de veritat ens creiem que la mobilitat és l'eix troncal a partir del qual podem revertir totes aquestes mancances que tenim, o realment no serveix de res que demanem doncs, inversions en un altre àmbit. No? És a dir, a partir de la mobilitat pilota tota la resta, des del benestar fins a l'activitat econòmica. No? Per tant, bé, és una situació que cal realment revertir. A més, com dèieu, no? En aquesta tensió afegida que fa que en una línia de molta tensió pel que fa al número de passatgers, la R2 Sud, doncs, bé, estem a punt de començar la setmana de la mobilitat, es demana responsabilitat a la ciutadania. Com hem de demanar a la gent que no utilitzi el vehicle si no té alternativa, no? Realment s'està convertint en un despropòsit molt gran aquesta situació.
Parlàvem d'aquesta reunió, d'aquestes demandes que fareu a la consellera de Territori, la senyora Esther Capella. Són unes demandes que ens consta, no és la primera vegada que feu, per tant, què és el més urgent que demanareu a la conselleria?
El més urgent serà doncs, que puguem complir amb aquesta reclamació que aquest eix que va des del Vendrell fins a Sitges sigui gratuït en el tram de la C32, perquè penseu que la ruta alternativa és la C31, i en la C31, en aquest cas, que diguéssim que s'escenifica com una ruta alternativa, no ho és, perquè passa per pel mig dels cascs urbans i dificulta molt la circulació. Per tant, reclamem que es dugui a terme la gratuïtat d'aquest tram entre el Vendrell i Sitges per aconseguir aquesta ronda no, del Penedès Marítim litoral, per entendre's, tota aquesta ronda que es convertiria en aquest eix important per nosaltres. I d'altra banda també doncs, la transparència que es van comprometre a tenir nosaltres. Hi ha un seguit d'inversions previstes en les bonificacions en aquest territori. No tenim les dades del que s'ha generat després dels canvis a les bonificacions per la recurrència, la C32, en aquest cas a Vallcarca. Nosaltres demanàvem la gratuïtat per recurrència, no? Sobretot pensant en els residents, i això de moment no ha arribat, per tant, reclamem aquesta millora en paral·lel, evidentment, a l'estudi seriós damunt la taula de tot el que s'ha de fer per invertir en un transport públic que garanteixi la mobilitat de tota la vegueria, no només de l'àmbit marítim, sinó també pensant doncs, en l'Alt Penedès. Estem parlant de tres comarques amb força pressió de població, estem parlant del torn de gairebé mig milió de persones, per tant, no és menor, i a més tenint en compte la proximitat amb l'àrea metropolitana.
Doncs la senyora Gallardo és la presidenta del Consell Comarcal del Garraf, amb qui avui l'hem volgut preguntar sobre la situació de mobilitat en aquestes comarques del Penedès Marítim. Senyora Gallardo, gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, molt bona tarda.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
L'actualitat d'aquest divendres, que ens fa també estar molt pendents del temporal de pluja i vent que creu avui Catalunya de punta a punta. El litoral i el prelitoral són les zones més afectades. De fet, aquest matí ja ha plogut amb ganes a les Terres de l'Ebre, on s'ha inundat baixos i els bombers han hagut d'atendre fins a 13 avisos.
Les pluges ja han deixat 85 litres per metre quadrat a l'ampolla i l'acumulació d'aigua ha convertit els carrers del municipi en autèntiques rieres. Fins a 1:45 també s'han registrat 58 litres a Amposta, que ja és la pluja més abundant en un sol dia a la capital del Montsià des del temporal del novembre del 2021. I també s'ha inundat la carretera N340, que s'ha tallat el trànsit durant una estona, s'ha reobert i s'ha hagut de tornar a tallar perquè la calçada està inundada. Ara caldrà estar pendents de la tongada de pluges que entre aquesta tarda i matinada afectarà moltes comarques, sobretot el litoral i prelitoral.
Per això, Atenció Protecció Civil ha demanat molta prudència en les activitats a l'aire lliure i en la mobilitat per les comarques afectades aquest divendres, que coincideix, a més, amb l'entrada del cap de setmana. A part, també han recordat especialment no creuar zones inundables ni a peu ni amb el vehicle. Canviant de qüestió, la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha sol·licitat al jutge que Luis Rubiales no es pugui acostar a 500 metres de la futbolista Jennifer Hermoso ni comunicar-s'hi. A més, demana la compareixença al jutjat cada 15 dies.
La fiscal Marta Durántez ha sol·licitat aquesta mesura cautelar aquest divendres després de la declaració de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol com a investigat pel petó que va fer la futbolista Jennifer Hermoso. Rubiales ha contestat al jutge i també a totes les parts.
També als jutjats, els eurodiputats de Junts, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí recorreran avui al Tribunal de Justícia de la Unió Europea contra la la decisió del juliol del Tribunal General de la Unió Europea de treure'ls la immunitat que tenien com a eurodiputats.
Sí, el recurs es presentarà a última hora d'aquest divendres i pot anar acompanyat de la petició que se'ls retorni la protecció parlamentària de manera cautelar. Els eurodiputats de Junts esperen així a últim moment per presentar el recurs, ja que el termini acabava aquest mateix divendres.
Mentrestant, l'advocat penalista Marc Molins creu que els recursos als indults d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa no s'admetran, com va passar ahir amb els de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Molins ho ha dit avui en declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
He convençut que aquesta doctrina anirà fins al final, s'aplicarà. Crec que és important que fem anàlisis exempts de biaixos, és a dir, no és una qüestió política, no és una qüestió circumstancial, almenys penso honestament que no ho és una qüestió d'estricta aplicació del sentit jurídic comú, no tenen legitimació i per tant no poden recórrer.
Més coses. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, demana la dimissió de la ministra portaveu del govern espanyol en funcions, Isabel Rodríguez, per haver titllat de colpista l'expresident José María Aznar. Ho ha dit en el discurs que ha fet per clausurar el campus FAES 2023 i on també hi era el mateix Aznar. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Feijóo tanca files amb Aznar, primer convocant la manifestació en contra de l'amnistia que havia demanat l'expresident i ara demanant que la ministra portaveu sigui destituïda del càrrec per haver dit colpista Aznar després de fer una crida a la revolta social.
Esta semana en el podio de los despropósitos he acusado de golpismo al expresidente Aznar. Algo que se califica por sí solo y que merecería la dimisión de la ministra portavoz de los insultos del gobierno.
Feijóo ha fet un discurs molt dur contra el PSOE, els ha acusat de no haver reconegut la derrota electoral i de voler impedir que el Partit Popular es presenti a la investidura. Just a la mateixa hora, el president del govern espanyol, en funcions, Pedro Sánchez, en un acte a la seu de la COE, ha carregat contra Feijóo per fer-li, diu, perdre el temps.
Y desde esa perspectiva me van a permitir que diga que se entiende mal la descomunal pérdida de tiempo de un candidato que, sabiendo su incapacidad para construir una mayoría parlamentaria en el Congreso, ha sometido al país a un periodo de tanto parálisis y también de tanto bloqueo. Un periodo en el que el candidato parece más empeñado en impedir otra investidura que en lograr la suya.
I ha reiterat que vol buscar un acord amb la resta de partits que respecti, diu, la Constitució.
I Judit, el PP català aïlla el president de la formació a Catalunya, Alejandro Fernández. Després que ahir a la nit Fernández fes un discurs molt crític contra el paper de Feijóo amb l'independentisme, avui el diputat dels Populars al Congrés, Nacho Martín Blanco, s'ha distanciat d'Alejandro Fernández i ha mostrat la seva bona sintonia amb la direcció nacional del partit.
Per Nacho Martín Blanco, el PP no ha de fer cap cordó sanitari a l'independentisme, a diferència del que diu Alejandro Fernández, que demana més dura contra Junts i Esquerra i està en contra de fer-los cap mena de concessió. De fet, Martín Blanco no va anar ahir al vespre a la conferència que Alejandro Fernández va fer a Barcelona i ho ha justificat per motius personals. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Doncs em sembla que va dir coses interessants, atendibles, algunes d'elles. En general, Alejandro Fernández és un polític loquaç, amb una capacitat d'expressar idees sense parió en l'àmbit català i de tot Espanya, i per tant jo crec que va dir coses doncs, que segurament doncs, molta gent comparteix, hi ha matisos, hi ha aspectes en els quals no hi puc estar d'acord.
L'actual líder del PP a Catalunya fa temps que no té una bona relació amb Feijóo i això podria costar-li el càrrec.
Gràcies, Judit. Política a banda, l'edició d'aquest any del Mobile World Congress va tenir un impacte de 461 milions d'euros. És el primer cop que l'organització presenta les xifres un cop acabat l'esdeveniment i els resultats superen les expectatives que preveien uns beneficis d'uns 360 milions d'euros. Les xifres les ha presentat el responsable del Mobile, John Hoffman, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Des de l'Ajuntament ho ha seguit en Pau Massí. Pau, bona tarda.
Bona tarda. El responsable del Congrés de Telefonia Mòbil assegura que l'esdeveniment ja no només dura els 4 dies del Mobile, sinó que l'impacte a Barcelona es nota durant tot l'any. És la primera vegada que el Mobile analitza l'impacte econòmic de l'esdeveniment 6 mesos després de celebrar-se i assegura que aquest any el Congrés ha deixat una contribució de 461 milions d'euros. John Hoffman, conseller delegat de GSMA, l'empresa que organitza el Mobile, afirma que si això passa és perquè ho fa Barcelona.
It's a very successful ecosystem event. And for us it's wonderful. But I think that the opportunity then to extend...
ofereix un ecosistema d'èxit al Mobile i això és genial, assegura Hoffman, que ha insistit que Barcelona és casa seva. L'estudi també conclou que durant l'edició d'aquest any el Congrés va generar 9.100 llocs de treball. Aquest any van passar més de 88.500 persones pel Congrés provinents de més de 200 països. Els organitzadors esperen que l'edició de l'any que ve superi aquestes xifres, tot i que Hoffman insisteix que per ell el més important és la qualitat dels participants i la visibilitat de la indústria tecnològica catalana que ofereix el Mobile World Congress.
Gràcies, Pau. I a l'Ajuntament, als Comuns i a Esquerra Republicana han demanat un ple extraordinari perquè l'alcalde Jaume Collboni exigeixi al govern espanyol que apliqui la llei de l'habitatge, que ha de posar fre als preus del lloguer.
Els dos partits critiquen que Collboni només ha firmat un decret simbòlic, però que no està liderant polítiques sobre habitatge que limitin els preus del lloguer. Per això, l'Hisenda Alemany, d'Esquerra Republicana, reclama lideratge a l'alcalde de Barcelona.
Són 700.000 famílies les que viuen de lloguer a la ciutat de Barcelona. Cal blindar aquesta contenció de rendes perquè ningú se senti expulsat i li demanem a l'alcalde Jaume Collboni que faci sentir la seva veu davant de la ministra del seu partit i que li digui que necessitem aplicar aquesta contenció de rendes a la ciutat de Barcelona.
L'alcalde Collboni ja ha recollit el guant i ha assegurat que si el ple es fa per demanar que l'Ajuntament exigeixi al govern de Pedro Sánchez que apliqui els límits al preu del lloguer, els socialistes hi votaran a favor.
I encara sobre habitatges, la compravenda de pisos a Catalunya ha caigut un 7% en el segon trimestre d'aquest any. Així ho apunta l'Associació d'Agents Immobiliaris i el Col·legi Oficial.
Si es compara amb els tres primers mesos de l'any, el descens ha sigut de gairebé el 5%. La demarcació de Barcelona va concentrar el 64,5% del total de compravendes d'habitatge a Catalunya durant el darrer trimestre, arribant fins a les 15.600.
I sense mores de la capital catalana, atenció, perquè una treballadora de la neteja de l'Ajuntament ha denunciat una agressió sexual al carrer Rogent, al barri del Clot, mentre treballava.
Els fets van tenir lloc ahir davant la presència de veïns de la zona. L'autor dels fets va marxar del lloc, però els agents el van poder detenir posteriorment a l'Avinguda Meridiana gràcies a la descripció que van donar els testimonis. La Unitat d'Investigació dels Mossos de Sant Martí instrueix el cas i fons del consistori confirmen a Ràdio Estel que hi hauria dos casos més relacionats amb aquest autor.
I a Oriola, això és a Alacant, una dona mort presumptament a mans de la seva parella, un home de 82 anys que ja ha estat detingut per la Guàrdia Civil. Els agents ho investiguen com un possible delicte de violència de gènere.
Si es confirma, amb aquesta víctima serien 1.229 les dones assassinades per la seva parella o exparella des que hi ha registres el 2003. Recordem que qualsevol dona que cregui que pot estar patint violència masclista pot trucar al 900 900 120. És un telèfon gratuït, confidencial i que funciona a les 24 hores del dia.
Tornem a Catalunya perquè la família kurda de l'Iran que va aterrar a l'aeroport del Prat la setmana passada i havia demanat asil polític ja ha estat deportada. Han sortit aquest matí en un vol cap a Qatar, que és des d'on havien arribat a Catalunya.
L'Audiència Nacional va desestimar el seu recurs després que la seva petició d'asil fos denegada per no complir els requisits legals. En el recurs, l'audiència va apreciar llacunes i incoherències segons fonts policials i inicialment va al·legar raons polítiques i després religioses.
I avui han començat les eleccions a les cambres de comerç catalanes. A Barcelona, la més important per mida, hi ha una cinquantena de cadires en joc i la pugna està entre dues llistes, Eines de País, la candidatura de l'actual presidenta de la cambra, Mònica Roca, i també Va d'Empresa, que lidera Josep Santacreu, que és l'antic conseller delegat de l'asseguradora DKB.
El sistema electoral dels comicis camerals és força complex, ja que no es vota una llista amb un presidenciable, sinó que els electors han de localitzar quin és el seu epígraf professional i votar per un dels candidats que s'hi presenta. Fins dimarts, empreses i autònoms poden votar telemàticament i dimecres de manera presencial. Amb els comicis que arrenquen avui divendres, es renovaran els plens de les 13 cambres de comerç catalanes i, al seu torn, els òrgans de govern. El procés culminarà el pròxim mes de novembre, quan es constitueixin els plens de cada cambra.
On ja s'han resolt les eleccions sense necessitat de votar és a la cambra de Tortosa. L'empresari Francesc Faiges repetirà un altre mandat com a president després que no s'hi hagi presentat cap altra candidatura. De fet, el nou plenari d'aquesta cambra s'ha constituït aquest dijous i està format per 8 dones i 15 homes. I d'altra banda, avui ha continuat el judici contra l'extenista Arantxa Sánchez Vicario i el seu exmarit per haver esquivat el pagament d'un deute amagant patrimoni. La fiscalia rebaixa ara a 2 anys de presó la petició per a Sánchez Vicario i evitarà entrar entre reixes.
Sí, l'extenista que ha acceptat la pena estava acusada d'un delicte d'alçament de béns i s'ha compromès a seguir pagant a poc a poc la resta del deute d'uns 4,8 milions d'euros. La defensa i les acusacions han acceptat la suspensió d'aquest ingrés a presó. Durant el judici, per cert, el seu exmarit, Josep Santacana, ha denunciat que Vicario es gastava 50.000 euros mensuals en despeses.
Los gastos que generaba ese patrimonio inmobiliario ascendían a 50 o 60 mil euros mensuales.
Sí, que había, se pagaba 4 hipotecas de 4 propiedades que estaban hipotecadas. Había de Mafre, se pagaban 5 o 6 euros porque había 3 de perros, uno para los perros, otro para decesos, 2 más para coches, se pagaba el seguro del coche de los padres, se pagaba el liceo del palco de los padres, se pagaba, bueno, es que puedo empezar, no me acuerdo de todo.
Són les 2:25. Avui, dia important per moltes coses a nivell futbolístic. Anem a pams. Les jugadores de la selecció campiona del món li han comunicat a la Federació Espanyola de Futbol, Anna, que no tornaran a la selecció.
Sí, les 23 campiones del món i algunes jugadores que van participar en el comunicat de renúncia després del Mundial de Sydney pel Cap Rubiales, en total una 40ena de jugadores, han traslladat aquest matí a la Federació que no es posen a disposició de la selecció. Ho han fet a través d'una trucada telefònica on han avisat que no tornarien al grup en aquesta convocatòria d'avui perquè no en tenen prou amb la sortida de Luis Rubiales i amb la de l'exseleccionador Jorge Vilda. Les jugadores faran un comunicat al llarg del dia d'avui per explicar els canvis que exigeixen per tal de tornar a ser seleccionables. Però a hores d'ara, la SER ha informat que la federació ha rebut diversos mails de jugadores on asseguraven que sí que volien ser seleccionables. De fet, n'hi hauria un mail d'una campiona del món on es posa a disposició de la selecció. Aquesta notícia ha esclatat aquest matí a poques hores que avui a les 4 de la tarda la nova seleccionadora Montse Tomé faci una roda de premsa per donar a conèixer la primera llista de jugadores convocades per disputar els 2 propers partits de la Lliga de les Nacions contra Suècia i Suïssa. Per tant, no podria convocar aquesta 40ena de futbolistes.
I encara en futbol femení, avui arrenca amb retard la Lliga Estatal.
Sí, tot just fa 2 dies que es va desconvocar la vaga on es va arribar a un acord en el salari de les jugadores que aquesta temporada passarien a cobrar 21.000 euros bruts, ampliable als 23.000 en funció dels ingressos de la competició. Avui la pilota rodarà a la segona jornada de la competició amb un València-Madrid a les 9 de la nit i el primer dels equips catalans que saltarà al camp serà el Llevant les Planes, que ho farà demà, visitar l'Eibar a les 7 de la tarda. El Barça ho farà unes hores més tard, cap a les 9 del vespre, contra el Madrid Club de Futbol. Per cert, que en la convocatòria de Jonathan Giraldez no hi ha entrat ni Jana, ni Salma, ni Keira Walsh, que continuen lesionades.
I a la Lliga masculina, confirmat el primer clàssic de la temporada, serà el primer Barça-Madrid de la història que jugui a Montjuïc.
Es disputarà el dissabte, dia 28 d'octubre, a 4:15 de la tarda. Aquest primer clàssic de la temporada coincidirà amb un altre concert. De Miguel Ríos al Palau Sant Jordi, tot i que l'actuació del cantautor andalús no començarà fins a les 9 de la nit. S'espera, per tant, que no hi hagi massa problemes de mobilitat perquè entre un esdeveniment i l'altre es considera que ja hauran marxat els prop de 50.000 espectadors que s'espera que omplin l'estadi Lluís Companys. Aquest Barça-Madrid arribarà 3 dies després que els blaugrana hagin rebut el Shakhtar d'Ucraïna en el tercer partit de Champions. Els blancs, per la seva banda, gaudiran d'un dia més de descans perquè juguen dimarts contra l'Sporting de Braga de Portugal. Recordem també que per aquest partit l'equip de Xavi lluirà un emblema especial a la samarreta, serà el del logotip dels Rolling Stones.
Més qüestions. En llibertat, els 4 futbolistes de categories inferiors del Real Madrid detinguts per haver gravat i difós un vídeo de caràcter sexual amb una menor.
La Guàrdia Civil els va prendre la declaració i va revisar el contingut dels seus mòbils, el vídeo, i apareixia un dels jugadors mantenint relacions sexuals amb una noia de 16 anys. La relació hauria estat consentida, però la gravació del vídeo no. Els fets haurien passat a Gran Canària a meitats de juny i els acusen d'un delicte de revelació de secret de caràcter sexual per haver compartit el vídeo en un grup de WhatsApp on hi hauria altres jugadors de l'equip. El Codi Penal preveu penes de presó que van dels 3 mesos a 1 any i a una multa de 6 a 12 mesos. El club va publicar ahir un comunicat explicant que havia tingut coneixement dels fets i també va explicar que prometia adoptar les mesures oportunes quan disposi de més informació del cas. Doncs bé, el nom dels jugadors no ha transcendit, però les xarxes socials s'han afanyat a difondre noms, però serien erronis. I ara aquestes persones podrien demandar per difamació.
I parlem d'handbol també perquè el Barça ha comunicat aquest migdia que Aitor Ariño ja s'ha recuperat de la lesió.
9 mesos després, avui al migdia, s'ha comunicat l'alta mèdica. Ariño s'havia trencat el lligament creuat del genoll dret. Aquest era la segona lesió d'Ariño. El març del 2021, de fet, ja es va trencar el del genoll esquerre. Tot fa pensar que podria reaparèixer demà en el Barça-Cuenca, que ha d'arrencar cap a les 4 de la tarda des del Palau Blaugrana.
I parlem de ciclisme perquè la Vuelta d'aquest any està molt a punt de posar punt i final.
Sí, la Vuelta, de fet, acaba diumenge. Avui es disputa l'etapa número 19. El recorregut d'avui són 177 quilòmetres i mig. Els ciclistes sortiran de la Banyeza, Castellà i Lleó, i arribaran a Iscar, Valladolid. Està previst que els corredors arribin a la meta cap a les 6 de la tarda. De moment no hi ha canvis de la general. Kuss continua primer, seguit de Vingegaard i de Roglic.
I actualitzem què passa a la Copa Amèrica ràpid, Anna.
Doncs mira, queden 3 dies de competició. Comença avui i acabarà diumenge.
Molt bé, doncs amb això acabem amb aquesta informació esportiva. Ens retrobem dilluns al punt de les 2. Que vagi bé, bon cap de setmana.